Benvinguts a aquest nou espai de Ser Maestrat dedicat a la natura i el fem de la mà d'Amnal Ecologistes en Acció i la seva presidenta, Débora Fandos, que ens acompanya als nostres estudis. Ella ens acompanyarà cada dues setmanes i parlarem de diversos temes d'importància i notorietat en el món del medi ambient al nostre territori. Benvinguda, Débora.
Hola, bon dia.
Volem començar aquesta nova secció a Ser Maestrat amb un tema que és com els humedals, no? Que per a la nostra zona en tenim alguns. Débora, primer de tot, quina és la importància dels humedals per a la biodiversitat i el benestar humà?
Pues sorprendentment, a pesar de que són zones que, bueno, tradicionalment s'han intentat soterrar o que han sigut descartades més que res per, bueno, això la gent ho entendrà, el tema mosquits, paludisme, se consideren zones insalubres i tal, de fet moltíssimes, quasi totes, s'han destruït, el que queda és molt poquet. Tenen moltíssim valor per a les persones. Primera, perquè són reservoris d'aigua dolça, que això és una cosa que hi ha que considerar. Segona, són dels principals aliats que tenim contra el canvi climàtic, que és això que està tan de moda ara. Vull dir, tant per a la protecció, sobretot els costaners, són una protecció de primer ordre per a les avingudes, la pujada del nivell del mar i totes aquestes coses. Però també hi ha una cosa que és menys coneguda i és que en proporció absorbeixen molt més CO2 de l'atmosfera que els boscos. Vull dir, el 30%, si no recordo mal, de l'absorció la fan les zones humides i la seva superfície és molt menor als boscos. I, finalment, com dius tu, per a la biodiversitat, tenim espècies de plantes, animals, que només se troben a les zones humides i que depenen totalment d'eixos territoris, que són un percentatge ínfim de les nostres zones naturals per a sobreviure.
I el dia 2 de febrer passat va ser el Dia Mundial dels Humedals. Com va celebrar Amnal Ecologistes en Acció aquesta diada?
Bueno, fa anys que hem agafat la tendència de, per a celebrar el dia, buscar zones humides de la nostra comarca, bueno, o proper, i presentar-la, que la gent la conegui, sàpiga els valors que té, però també les amenaces a les que s'enfronten. En aquest cas vam anar a la desembocadura del riu Sec, allí és el tollet de la Mar Xica, que hi ha gent que el coneix així, que en realitat és, pues, diguéssim, un petitet estuari a la sortida del riu Sec de Benicarló. I vam intentar que la gent que va vindre se donés compte de la importància d'aquestes zones, a pesar de que, pues, això, que la gent que no se fixa en aquestes coses dirà, pues, això és un toll avant. Vull dir, són tots els humedals, menuts, grans, de totes les formes, tenen molta importància, sobretot en el cas del riu Sec, és per a les aus migratòries. Vull dir, les aus migratòries aquàtiques necessiten aquest tipus d'espais cada poc temps per a poder anar migrant. Si és com les àrees de servei de l'autopista, per no tindre que fer 500 quilòmetres de cop. Per a les aus, aquest tipus de llocs són indispensables per a poder descansar, alimentar-se, per a poder seguir el viatge. I el riu Sec és aquesta la principal funció que té per a aquests animals.
Sí, per als que us desconeixem, igual, doncs, bueno, estos humedals que estan prop del mar solen tenir aigua dolça, salada, estan dos capes, t'ho pregunto perquè, clar, molta gent desconeixem això com seria, no? Perquè com no plou molt i t'apunyant llits de riu, no? Llavors el dubte seria una mica aquest.
Pues mira, realment solen ser salobres, ¿vale? Una mescla d'aigua dolça i salada, però la base sol ser dolça. Vull dir, claro, és el que tu dius, com està plovent poc i està el tema de la intrusió marina i tal, cada vegada tendeixen més a ser salades, però la font principal és dolça. En el cas del riu Sec, jo quasi segur que deu ser més salada que dolça perquè, bueno, la carretereta eixa que han fet entre el riu, diguéssim, i la desembocadura segurament ha tallat molt el flux d'aigua. Però principalment les zones costaneres, la font és aigua dolça.
Perquè quins són els principals reptes que s'enfronten tots els humedals que tenim pel nostre territori, tant els que estan prop de la mar com que hi ha alguns que estan més a l'interior?
A veure, els de l'interior jo diria que la dessecació, perquè molts tradicionalment s'han dessecat per a cultivar, o l'extracció d'aigua de pous i tot això. Vull dir, estem farts, entre comilles, de sentir a la tele constantment que Doñana, que els pous de Doñana, però, per exemple, a les zones humides del nostre entorn, de la Comunitat Valenciana, passa exactament el mateix. També hi ha una immensitat de pous il·legals i d'extraccions d'aigua que no se controlen, que estan fent molt de mal. O, jo què sé, zones humides interiors, per exemple, hi ha gent que ho desconeix. N'hi havia llacunes tant en Salsadella, com en Sant Mateu, com en la Jana, que quan plou molt, l'aigua recupera el que és seu i apareixen aquestes llacunes. Però s'han fet entre canalitzacions, dessecacions pa cultivar i tal, doncs han anat desapareixent. De les interiors jo diria que aquest és el principal problema. Però les costaneres, per una part, el canvi climàtic és una cosa que més fort o menys és pràcticament inevitable ara per ara, però les construccions que està fent la gent tampoc ajuda. En el cas del riu Sec, per exemple, si no hi ha cap impediment, a partir d'aquest any es començarà a construir dos espigons, un justament damunt, i això és la condena d'aquest espai, perquè, com ja se sap, els espigons el que fan és acumular sediments a la part nord, però a la sur augmenten l'erosió. Per tant, ficar un espigó dalt del riu Sec és condenar-lo. Les modificacions costaneres són la principal amenaça de les zones humides costeres.
Perquè hi ha algun nivell de protecció, tant a nivell autonòmic, estatal o europeu, per a corregir aquestes situacions o que no es donen?
Claro, totes les zones humides de la Comunitat Valenciana tenen una protecció genèrica, diguéssim. Vull dir, això està regulat per Europa. De fet, el dia 2 de febrer se celebra el Dia dels Humedals perquè és quan se va firmar el conveni Ramsar al 71, que dona una protecció a tota aquesta red internacional de zones humides, però és una protecció genèrica. Si no està catalogat com a parc natural o zona CEPA, zona especial protecció de les aus, o lloc d'interès comunitari o alguna d'aquestes, qualsevol altre interès passa per damunt. En aquest cas, doncs, han considerat que augmentar la platja de la Mar Xica és més important que protegir l'humedal. Per tant, és un tema de jerarquia de legislacions. I en aquest cas, com han considerat que tingui un interès especial, doncs, totes les altres legislacions passen per damunt. I ja està.
Sí, perquè llavors, quines accions concretes proposa AMNAL, Ecologistes en Acció, per millorar la gestió i conservació dels humedals?
Pues, és una pregunta complicada, perquè són tantes que estaríem tot el dia per enumerar-les. Però considerar aquest tipus d'actuacions a la costa, per als costaners, és indispensable. ¿Vale? A nosaltres ens agradaria que, bueno, les regeneracions de la costa se fessin d'una altra manera, que no sigui només ficar espigons i avant, però bueno, és lluitar David contra Goliat, o sigui que assumim que no és d'això. Però una altra cosa que és super, super important i que, per exemple, una altra zona humida que igual la gent de per aquí coneix més, que és la Marjal de Peníscola, augmentar la vigilància, perquè hi ha moltes normes i moltes legislacions, però ningú està vigilant activament que se complisquen. Inclús en parcs naturals passa que la gent pràcticament fa el que li dona la gana en el tema de abocament de residus, construccions il·legals, extraccions d'aigua, que és el que estàvem parlant. Si no se vigila, dona igual les legislacions que hi haguen, si no se complixen, dona igual.
Perquè la competència seria del SEPRONA, policia local, autonòmica...
Depèn, a veure, tenim el cos d'agents mediambientals, que són els que n'hi ha que cridar, en principi, per a quan se detecta una infracció ambiental. El SEPRONA també, normalment s'encarreguen de coses un poc més sèries, ja, vull dir, ja, grans impactes i aquest tipus de coses, però la policia local també té, dins del seu terme municipal, també té competència per a certes coses, com per exemple, la llei de benestar animal, que se va aprovar fa poc, diu que en el tema, per exemple, quan els gossos entren en zones que estan protegides per a les aus i tal, la policia local té competència per a les platges que siguin del seu municipi per a poder multar la gent que estigui fent aquestes coses. Vull dir, l'ideal seria un entrellaçament de totes aquestes administracions, però a l'hora de la veritat no s'està donant.
Sí, perquè també és veritat que no havia anomenat que hi ha també els agents rurals que també, bueno, patrullen, tenen les seves competències a nivell de, bueno, de la Comunitat Valenciana, no? Tenen, i clar, si hi ha tantes administracions que han de vigilar i cada una ha de saber també la funció que tenen, també falta saber el nombre d'efectius que hi ha per poder vigilar tot això. No sé si l'administració en aquest sentit augmenta la plaça, o manté o ha disminuït en el canvi d'administració al govern de València. No sé com estaria aquest tema. Tu què creus, que en quant a agents que s'encarreguen a la protecció de la natura ha anat augmentant? No sé si també són dades que igual no disposes, no? Però per lo menys, per lo que tu tens entès o la teua pensament, creus que ha augmentat la vigilància o hi ha el mateix de sempre?
Jo el que veig és que, i això parlant, perquè nosaltres, bueno, Amnal és la típica persona que molta gent quan veu un impacte que no li... En realitat molts mos criden antes a nosaltres perquè nosaltres parlem en els agents o el SEPRONA o en qui sigui, ¿vale? I la veritat és que la sensació que tenim és que van col·lapsats. Són poques patrulles per un territori immenso, estan dividits per demarcacions i tenen molt poquets per a lo millor 20 municipis. Vull dir, entonces detectar un impacte concret és pràcticament impossible, o si quan venen ja se n'ha anat l'infractor i... Vull dir, i ells també, quan parles amb ells, tenen també aquesta sensació que estan saturats i que no tenen prou efectius ni prou mitjans, vull dir. I és que és una cosa bàsica. Només que s'augmentés la vigilància i que d'aquestes però ja no en el tema de les zones humides, de qualsevol cosa, del tema d'abocament de residus. Per exemple, si realment hi haguessin efectius per pillar aquests infractors i se fes publicitat d'aquestes infraccions, a la premsa, a la ràdio, a la tele, és que baixaria moltíssim. Només de saber que, efectivament hi ha algú per allí vigilant i que te poden multar, és que baixarien les infraccions al mínim.
Segur, segur. No, no, també és veritat. Ara m'hi venia al cap mentre comentaves això, un fet, bueno, els Ullars de Baltasar, allí al Delta, que era una zona que era d'abocament de residus, i es va fer una actuació allí per recuperar tot aquell humedal, que és molt bonic, està tot adequat per visitar, inclús hi ha un ullal en nenúfars i tot, vull dir que és un exemple bo de lo que és la recuperació d'uns humedals per a disfrute, també per a les zones migratòries i també per a la biodiversitat de la zona, no? I està ben a prop.
Oh, els Ullals de Baltasar, és una meravella. La restauració que han fet allí és... A més, és una de les poques zones que pots anar al Delta de l'Ebre a disfrutar quan és ple estiu, perquè és quan fa més calor. Allí, en tot aquell, bueno, aquell bosc que tenen allí, és una meravella. I la veritat és que és el que tu dius. Era una zona així de...
Un
abocador, bàsicament. I han recuperat les... Bueno, simplement va ser netejar-ho i deixar que l'aigua recuperés el que és seu. I així ha sigut.
Sí, que són ullals, que és aigua que ve pues, de Caro, no? Que inclús te ho expliquen, l'aigua que ve de Caro, el temps que tarda aquella aigua a infiltrar-se fins a arribar allí mateix, no? I la capa freàtica, que es frena, i hi ha les emergències que fan els ullars de la zona, no? Que també no fa molt, també van ampliar el recorregut per detrás, que hi ha també miradors, i la veritat que no és adequat, i és un exemple que bueno, que també se tindria que seguir a totes les administracions, bueno, tant de Catalunya, València, com de qualsevol, no? No, de recuperar, no?, els humedals en compte de carregar-nos, que pareix que és la tendència, no?, prioritzant el que és la construcció o el turisme, pues tindria que també pues, vigilar per la biodiversitat, per les aus que, com bé has dit, també necessiten zones de parar i descansar, no? Que és el que tu dius abans.
Efectivament, per desgràcia, normalment els nostres companys del nord van un poquet més per davant de nosaltres en aquests temes, sobretot en el tema de vigilància. Allí tenen molta més vigilància que a la Comunitat Valenciana. No sé com ho deuen portar, però efectivament tu vas al Delta de l'Ebre i veus constantment patrulles dels agents ambientals vigilant i tal, i jo crec que és un dels motius pels quals té èxit, i que els Ullals de Baltasar, que per exemple és una zona que està més o menys apartada i tal, però s'està conservant, i jo crec que és principalment este el motiu.
Sí, no, no, és un lloc que jo coneixo de fa molts anys. De fet, vaig anar a visitar-lo la primera vegada arran d'una notícia que vaig veure a la tele, a la TV3, que sortia la recuperació d'aquest indret, i des d'aquell moment l'he anat recuperant. És curiós perquè hi ha un panel, que hi ha fotos de com se trobava allò abans i com se va recuperar, i ara és una meravella anar per ahir. En les èpoques que ha plogut més, doncs, bueno, hi ha moltes més flors, papallones, los nenúfars, com he dit, vull dir que és una passada. Hi ha nòvios que van allà a fer-se les fotos de boda, també he vist algunes vegades. No?
Jo també.
Sí. La veritat que és un exemple que, a veure, que cada zona té les seves característiques, no? I el que tenim pel Baix Maestrat, que hi ha diversos humedals que, com bé has dit, s'han anat dessecant doncs, per usos agrícoles o per lo que siga, no? Que s'han anat perdent, i el que realment s'ha de fer és recuperar-ho, perquè realment per la biodiversitat, les aus i altres espècies són llocs on anar a veure, perquè si els treus d'això, on veuen aquests animals? Han d'anar cada vegada a altres llocs que més prop de les poblacions, en el perill que això pot comportar.
Efectivament, és que vull dir, de zones, no anem curts de zones humides a la nostra comarca. El problema és que no les consideren com a tal, no les donen valor. Vull dir, només a Vinaròs ja tenim l'aigua oliva i el sol de riu, que per definició són zones humides. Vull dir, perquè la gent, clar, quan pensem en zones humides, aigua baix, pensem lo més gran, sempre Doñana, el Delta de l'Ebre, l'Albufera, però és que, per exemple, irònicament, en la zona humida de la nostra comarca, on més aus aquàtiques n'hi ha, és la bassa de Rec de Sant Jordi, la bassa Irida. Allí hi ha centenars d'anàtides. Vull dir, és que no fa falta ni que sigui un lloc natural, simplement un punt d'aigua que estigui més o menys protegit de la presència humana és suficient per a que ells es troben el puesto. No necessitem massa més.
Sí, perquè estiguin així tranquils. També recordo pues, el Pantanet allà a Sant Joan del Pas, que també és un lloc que no és massa conegut, o sigui, sí que ho coneix la gent de la zona, del lloc, no? Però vull dir que vas i sols una zona tranquil·la i on hi ha moltes aus que poden allà parar, a descansar, a pescar si convé, vull dir que també... Vull dir que hi ha molts de punts humits per la zona que a vegades són desconeguts, no? Però que són molt importants i que afortunadament no tot se perd, però és veritat que has d'estar molt, molt damunt per a vigilar que això continuï estant protegit. Una altra pregunta que et voldria fer... Quina és la importància de l'educació i la conscienciació ciutadana en la conservació dels humedals?
Pues és indispensable. Quasi tant o més que la vigilància, perquè és això, els que vigilen són pocs i els que visiten aquestes zones són moltíssima gent. Normalment no la visiten per l'objectiu de conèixer la zona humida, salvo quatre loquets, com tu o jo, per exemple. Vale? I encara que s'està veient un canvi de tendència, continuen sent zones un poc marginals, normalment són com apartades i allí pues, la gent pues, que s'hi aboca residus, que s'hi pesca de manera descontrolada, vull dir, són zones on fer les activitats sense que ningú te vigile. Entonces, no tenen... Sobretot les que estan en zones costeres són les més impactades, ¿vale? Perquè és el cas de sempre. És que és una espineta que nosaltres com a Amnal tenim clavada, que és la Marjal de Peñíscola. La Marjal de Peñíscola, tu parles amb gent que ha estat veranejant tota la vida a Peñíscola i ni tan sols saben que tenen una zona humida just detrás de les dues o tres primeres línies de megahotels. Vull dir, és com... A més, no li donen el valor ni la difusió necessària. És un lloc d'interès comunitari. Vull dir, per això nosaltres incidim des de fa un temps en les activitats que fem, és això, és anar a conèixer aquestes zones, parlar sobre els valors que tenen, que la gent ho vegi, i després ja si de cas, pues, com va fer este últim dia, se fa una recollida simbòlica de residus o el que sigui, però l'important és que la gent ho conegui, és que no me cansaré de dir-ho. Si la gent no coneix les coses que té i el valor que té i se li explica, perquè a vegades la gent té les coses davant i no està bé el que hi ha detrás. Per això incidim tant en això de que se visiten, se coneguen i que se faci difusió sobre aquests llocs. L'educació és indispensable, bàsica.
Sí, perquè això que dius quan feu campanyes de recollir residus, no? Diu, quina importància tenen els voluntaris per a anar a l'Ecologistes en Acció?
Home, pues, evidentment, mentre més voluntaris tinguem, pues millor, perquè si convoques una recollida de residus i te'n venen tres, queda un poc pobre l'assumpte. I també és desmoralitzador per a nosaltres, que dius, no ha colat el tema. Però després, per exemple, quan hi ha vegades que se mobilitza tant la gent, és com un impuls que dius, uau, te ven super amunt. Per exemple, quan va ser aquella riada tan forta de l'aigua oliva, que hi va haver un abocament de residus ahí a la desembocadura de l'aigua oliva, vam convocar i vam vindre quasi 50 persones. Allò va ser una farafilla. Vull dir, quan veus que la gent... Normalment sol ser la gent que viu per la vora i tal, i els que t'avisen i te criden i te comenten les inquietuds que tenen sobre impactes que veuen, i cada vegada això ho estem veient més. Que la gent te busca directament per preguntar-te si és il·legal X cosa, què se pot fer, què poden fer ells per a millorar aquestes coses. Vull dir, aquesta faena, diguéssim, voluntària de la gent que li surt de dins és bàsica, a fin de comptes.
Débora, com ha de fer la gent per a fer-se voluntària d'Amnal Ecologistes en Acció?
Pues que mos contacte per telèfon, que els nostres telèfons estan penjats a la web també, per Instagram, per les xarxes socials o per correu, i qualsevol cosa nosaltres contestem, i voluntaris acceptem, ja ho he dit mil vegades, no fa falta que sigui soci de l'associació, però, òbviament, si eres soci, millor que millor. Però que nosaltres, quan fem convocatòries, pot vindre qui vulga, i sempre, les mans que treballen són sempre ben agraïdes.
Débora Fandos, que és la presidenta d'Amnal Ecologistes en Acció, que a partir d'ara, pues, cada 15 dies, ens parlarà d'un tema nou, i li agraïm pues, molt que ens faci arribar a tots els oients de Ser Maestrat aquestes inquietuds que hi ha en el món de la natura pues, al nostre territori.
Moltes gràcies.
A tu.